buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, una temporada más. Parece que hace nada que acabó el programa. Recordemos que el 28 de junio fue el último de la temporada 2012-2013, que estuvimos en Garós, en el Bailarán, durante 2 semanas haciendo el programa de pretemporada, y a lo largo de estos últimos días, a través de SportsCope, pues también, por supuesto, estuvimos informando de la actualidad del Español. El último día estuvimos en Londres, en ese gran partido contra el Tottenham. Y hoy, 12 de agosto, empezamos una nueva temporada de Tiempo de Español, la número 14 en lo que es el programa. Y ojo, cumplimos este año 20 años de las transmisiones de Tiempo de Español. Empezamos en el 93-94, en segunda división, y 20 años después estamos aquí, con menos pelo, bueno, no sé si tenía el mismo, ya tampoco me acuerdo mucho, con el mismo peso, la edad ya un poquito más, claro, que son muchos años, claro, tenía casi la edad de Cristo en aquel momento. Ahora ya estoy más cerca de la jubilación que de otra cosa. Pero bueno, estamos aquí de momento, a pesar de muchas cosas, de que nos han querido levantar la camisa, pero bueno, esto a veces pasa lo que pasa, pero hay que seguir en la lucha, y si no sigues en la lucha y no tomas partido en las cosas, y sobre todo piensas en la gente que a lo mejor pues se sentiría sola y desamparada con la información del Español, pues yo creo un poco no lo hago por mí, siempre he dicho que no es, el programa no lo hago solo por mí, sino lo hago por todos los socios, simpatizantes, por todos los oyentes del Español. Y más después de ver lo que vi el otro día, lo que pasó en TV3, dando el partido de costillada entre los otros y Tailandia. Bueno, pues cuando ves estas cosas que cambian un TN 2 horas más tarde, para todo esto dices, ¿dónde estamos? Bueno, pues en ese dónde estamos y en qué país vivimos, pues prefiero sacrificar un año más de mi vida, entre comillas, cumplir 20 de las transmisiones de Tiempo de Español y 14 de programa, y seguir esta temporada aquí. Como siempre les digo, el 30 de junio del año que viene ya veremos dónde estamos. Pero este año empezamos con muchas ganas, con mucha ilusión. Espero no sufrir, y si sufrimos, que sea por algo importante. Y sobre todo también que hay algo que todos debemos tener en cuenta, y es que lo hacemos con toda la ilusión del mundo. A partir de ahí, repito, habrá días duros, días de pelea con los oyentes, días de cabreo después de un partido, de alegría, de tristeza. Van a pasar muchísimas cosas desde hoy, 12 de agosto, donde supongo que muchísima gente aún está de vacaciones, hasta el, no sé en qué acaba el mes de junio, no sé si es viernes 28 o viernes 29, no lo sé, hasta junio del año 2014, aunque la liga, recuerden que acaba en mayo, porque está el Mundial de Brasil, y por lo tanto este año va a ser como más comprimido todo el tema de la liga. Les adelanto también que a partir de este próximo lunes, día 19, cada vez que hay un partido, ustedes van a poder escuchar un programa especial de los 20 años de Tiempo de Español. Cada 2 partidos de liga será una temporada. Empezaremos con la temporada 93-94, el partido del Celta y el partido del Valencia. Como son 20 años y hay, bueno, espero que sean más de 40 partidos. Yo pongo 40 porque son 38 de liga más la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Luego espero que alguna eliminatoria la podamos jugar más, y entonces haremos algún especial más de alguna temporada importante, como por ejemplo la temporada 2000 o 2006, cuando ganamos la Copa del Rey. Así que repito, este año, coincidiendo también con el 20 aniversario de las transmisiones de Tiempo de Español, pues vamos a hacer un programa especial que ustedes lo van a escuchar grabado, ese programa especial no será en directo, pero que todos los protagonistas que estén en ese programa, pues lo vamos a montar para que quede mucho mejor, y por lo tanto el día del partido y el miércoles repetiremos el programa para todos aquellos que lo quieran grabar o no lo hayan podido escuchar el día del partido y lo quieran tener de recuerdo. Empezaremos, repito, el lunes, día 19, que por cierto tenemos una maratón de 6 horas, desde las 7 de la tarde hasta la 1 de la madrugada, porque el debut del Español se va a producir el día 19, lunes, a las 10 de la noche en Balaídos, pero que como el Celta nos debe algo, entre comillas, pues ya nos regale los primeros 3 puntos y así empecemos bien la liga. Bueno, todo puede pasar. Bueno, pues ya lo saben, lo iremos repitiendo el tema del programa, porque yo sé que aún mucha gente está de vacaciones y no sé, a lo mejor no sabe que hemos empezado el programa, pero bueno, ya anunciamos la pasada temporada cuando acabamos, a lo largo de toda la pretemporada en Garós y las veces que hemos intervenido en Sportscope, que empezaríamos el 12 de agosto. Siempre empezamos la primera semana antes de empezar la liga. Y hablando de la temporada 23-24, por ejemplo, el primer partido de liga fue un 5 de septiembre en Burgos, con un empate a 1 con gol de Kuznetsov de penalti. Fíjese, 5 de septiembre se empezó la liga, que fue además la última liga de los dos puntos, porque la temporada siguiente, cuando subimos a primera, empezamos líderes durante 5 jornadas, los 5 primeros partidos ganando. Nos robaron en el Calderón, y que no fue ese día cuando en aquel momento no era consejero Joan Collet, dijo que había que retirarse de la liga, no sé si era consejero en aquel momento, pero no fue ese año, fue otro año. Pues ese día perdimos el liderato con el Atlético de Madrid. Pero bueno, para que vean, ustedes irán recordando historias de estos 20 años relacionados con el Español y tiempo de Español. Hoy, como les hemos venido anunciando a través de las redes sociales y también lo comentamos el pasado lunes también, está con nosotros, como es tradicional en el primer programa, el presidente del Real Club Deportivo Español. Durante muchos años, el único presidente que hubo que venía al programa era Daniel Sánchez Llibre. Luego los dos últimos años fue Ramón Condal, no aquí, sino por teléfono. Y yo creo que es la primera vez que como presidente del Español viene a los estudios. No como presidente, sino para empezar el programa, Joan Collet, que creo que es la primera vez que a los estudios viene como presidente. Vino como candidato a la presidencia, pero es la primera vez que viene a los estudios el actual presidente Joan Collet. Joan, bona tarda.
Bona tarda.
I benvingut.
Moltes gràcies. I felicitats per aquests 20 anys. Un 93-94. Quin any?
Què feies tu fa 20 anys?
Mare de Déu. 93-94. Home, recordo la promoció a Santander, que potser, bueno, no, després dues o tres vegades més t'han caigut algunes llàgrimes per l'Espanyol, però me recordo molt aquell any, tot el famós afer amb el Fernando Lara, en Pau Descansi, les declaracions abans, es va començar a parlar de la venda de Sarrià amb aquell descens de Santander, les xerrades a l'aeroport, la tornada, no me'l recordo. I després sí, recordo començar la temporada bastant malament, com la comencen molts equips que baixen a segona, i després doncs ja a partir de no sé quina jornada amb el Camacho ja va ser un passeig fins al partit del Cádiz.
Hoy hemos hablado con José Antonio Camacho, lo hemos entrevistado para el programa especial, y él decía que el partido clave para él fue el... Yo pensaba que era el día del Compostela, que perdimos 3-0.
3-0, sí.
No, pero dice no, que fue un partido en casa que empatamos con el Mallorca, que para él fue clave, porque dice que se dio cuenta de que en aquel momento el equipo supo que estaba en segunda división. No sé si te han recordado
de aquel partido. No, me recuerdo 3-0, pero no me recuerdo.
Era un dimecres, no. Además, a Compostela.
Sí, 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 segur, però no recordo aquest altre del Mallorca. Recordo la primera vegada que tots els de la nostra generació, bueno, i quasi tots, vam viure el primer descens, que va ser el de l'any 89, i que també, segona divisió, el primer partit vam perdre a casa 0-1 amb el Salamanca. Sí, sí, que és molt complicat.
Què feies tu Estaves ja... No, no estaves al club encara fa 20 anys.
Estaves a Argentona. No, el 93-94 no. Jo vaig entrar de conseller al 97.
Però estaves ja a la penya d'Argentona.
Sí, sí, la penya d'Argentona es va fundar l'any 89, quan vam baixar a segona. El primer desplaçament que va fer la penya d'Argentona, que vam organitzar un autocar del club, va ser el 0-1 contra Salamanca. Imagina't. Sí, sí, però jo era en aquells moments president de la penya, sí.
El 93-94 eres president de la penya d'Argentona?
Sí, sí, vaig ser-ho des de la fundació del 89 fins al 97, que ho vaig deixar per entrar al Consell d'Administració. Jo crec que vam viure els pitjors anys, de la història de l'Espanyol. Crec jo, eh? Clar, els que ens agrada la història i llegim i llegeixes doncs les guerres entre les famílies i que si els anys 50 entre un i l'altre i que si per l'estadi de Sarrià i que si demandes i no sé si els anys 30, els anys 40, però si tu valores des de que nosaltres perdem el Leverkusen des de l'any 89 fins l'any 97, i no ho dic per l'entrada d'en Daniel com a president, ho dic perquè allà és quan Sarrià va a terra. Jo crec que són els 8 pitjors anys de tota la història de l'Espanyol. Amb aquests 8 anys perdem l'estadi, arruïnats econòmicament, arruïnats socialment, arruïnats esportivament, perquè també baixem dues vegades de segona. O sigui que tu imagina't quins 8 anys van passar.
¿T'imaginabas, Joan, que 20 anys després ibas a ser president de l'Espanyol en aquell moment, no. en la 93-94?
No, home, però tant de bo, és igual qui sigui president, però clar, és que no estem parlant de fa 50 o 60 anys, eh? Estem parlant de fa 20 anys, no és massa. I fa 20 anys l'Espanyol estava a segona i bueno, i com et dic, imagina't com estàvem, i que al cap de 20 anys doncs tenim el que tenim. Tenim l'estadi que tenim, tot i que aquell moment ningú pensava en Montjuïc, perquè encara estàvem a Sarrià. Però tenim l'estadi que tenim la ciutat esportiva, hem guanyat Copes del Rei, hem anat a una altra final de UEFA...
Temporada,
hi ha hagut anys que s'han passat malament.
No, recordes alguna cosa especial d'aquella temporada?
La que estàvem a segona?
Sí.
Bueno, pues, sobretot el partit, el 4-0 contra el Càdiz, no? Tota la festa que es va muntar i, bueno, no sé, potser si em anessis dient partits et diria sí, però ara d'entrada, bueno, suposo que... Recordo això, no?, que es va començar malament i que després ja tota la segona volta ja cada vegada anàvem traient més punts d'avantatge. Recordo aquell famós partit també amb el Roberto Fresnedoso al camp del Castilla, no?, allò que el Camacho una miqueta es queixava d'una lesió, el Roberto, i el Camacho el va fer anar una altra vegada cap allà. Bueno, no recordo massa cosa.
Las 7 y 14 minutos. Vamos a hacer una pausa. Hemos hablado un poquito del pasado. Gracias también por venir, repito, y por...
La nuestra generación, año. Javier, de pasado, tenemos bastante.
Yo recuerdo mucho de la 93-94, ¿eh? Camacho no se acordaba tanto de muchas cosas. Le he recordado lo de Roberto.
Sí.
Y no se acordaba de la primera alineación tampoco, de muchos momentos... De aquella temporada que fue bonita, al final fue bonita porque el equipo subió, pero fue complicada, claro, sobre todo los primeros partidos que
jo tinc gravat coses molt negatives d'aquest any, no el fet d'estar segona, però tu t'imagina't un equip històric com l'Espanyol, que en aquell moment tenia 93 anys d'història, que el dia abans, o sigui la nit de Sant Joan, fem la promoció contra el Racing de Santander, el famós gol del Pineda, el 0-1, i a l'estadi hi havia 5.000 persones. Amb una promoció de l'Espanyol a punt de baixar a segona, hi havia 5.000 persones. Jo crec que allà vam tocar fons, inclús, bueno, vam baixar, i a partir d'aquí, doncs, l'any 94, la veritat és que la institució ha crescut moltíssim.
Pediste la dimissió del president en la grada?
No, jo estava... No, home, jo recolzava tot el que es podia i jo me'n recordo que tenia...
Però jo era president en aquell moment.
Sí, jo me'n recordo tenir les converses amb el Fernando Lara, amb el José Manuel, inclús després de la promoció de Santander, inclús ja segona, vaig tenir alguna reunió amb el Fernando en el seu despatx i jo sempre m'he declarat admirador, sobretot del Fernando Lara. Jo també sempre recordo que l'any 89, em sembla que van ser les eleccions, jo vaig votar la candidatura que anava el Fernando Lara precisament per ell. I, bueno, havia tingut... Tenia una relació entre cometes, però tenia una bona relació. Havia estat amb ell al despatx, havíem estat parlant allà a l'aeroport de Santander. Jo crec que allà l'Espanyol com a institució toca fons. Tot i que després del 97 encara ens anem de Sarrià a Montjuïc, que em sembla que és amb 16.000 socis. Però on realment jo veig que el club està no mort, però sí que està moribund, és la promoció contra el Santander, que 5.000 persones al camp, amb el que ens hi jugàvem.
7:16. Ahora,
bueno, va, deixem les penes. Tema.
No,
deixem
no,
les penes.
Pena no, pena no.
Deixem...
No, és la realitat, és història. Mira, m'ha dit un mensatge i és el fundador del grup Sarrià-Nord. No sé quin és. Que eres fundador del grup Sarrià-Nord?
Bueno, fundador, ens vam ajuntar tots a Gol Nord.
Bueno, mira.
Va haver-hi gent que vam sortir de Gol Sud, doncs per lo que s'estava movent per allà, i vam anar tots cap al... També et dic que el Sarrià-Nord ja existia, ja hi havia gent, però sí que és veritat, doncs, que li vam donar una empenta entre tots els que estàvem aquell any estàvem precisament a Gol Nord, que em sembla que també per allà hi havia la juvenil, sinó aquell any, al cap d'un any, també van venir cap a Gol Nord.
Bueno, dejamos el pasado, aunque el pasado siempre es bueno recordarlo, porque si uno olvida el pasado es que no tiene presente.
Exacto.
Eso está claro. Las 7:17, hacemos una primera pausa, nos tomamos una estrella, porque vamos a celebrar el momento estrella de la presencia del presidente español, Joan Collet, y hablamos del presente, porque hay muchísimas cosas que la gente está muy pendiente de cara al futuro, un futuro cercano, que es el partido del lunes frente al Celta, y luego el día 31, que es cuando se acaba el plazo para fichar, para vender o para ceder.
DB Schenker Steintir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Steintir, una marca de confiança.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Aprovecha este verano para ir a Supermercado Condis en Santa Coloma de Gramenet, en la calle Musensinto Verdaguer 38. Las mejores ofertas del verano las encontrarás en Supermercado Condis. Condis en Santa Coloma es más que un súper, es un auténtico mercado. Pescadería, carnicería, panadería, hasta un bar. Si quieres llenar la cesta de la compra a buen precio, no lo dudes. Supermercado Condis en Santa Coloma de Gramenet, en la calle Musensinto Verdaguer 38, junto al pabellón de deportes.
Days. Passing by the crowd.
7:18, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella. Luego hablaremos de los sponsors también, porque también son importantes para el español en el tema económico. Y por supuesto, Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, siempre está con el Real Club Deportivo Español, está con Tiempo de Español y también celebrará ese 20 aniversario de las transmisiones de Tiempo de Español. Nos tomamos esa primera estrella buscando, como siempre, el momento estrella de cada programa. Y hoy el momento estrella, por supuesto, es la presencia de Joan Collet, actual presidente del Español, y que vamos a analizar a lo largo de, bueno, pues 40 minutos. Hasta las 8 de la tarde, la actualidad, una actualidad que pasa primero, pues, por supuesto, por nombres propios, por un poco el resumen de lo que ha visto el presidente en pretemporada, qué piensa del equipo, porque el otro día Joan Vilas-Boas dijo, bueno, cuando acabó el partido del Tottenham, que para mí fue una piedra de toque muy importante, además, creo que muy positiva para el equipo, no sé si estás de acuerdo.
Sí, sí, home, els primers 20 minuts ens vam espantar una miqueta, perquè allò va ser un atac i gol, i la veritat és que ens va costar posar-nos en el camp, però a partir del minut 30 la cosa va anar força bé, i la segona part, la veritat és que no ens van crear cap ocasió de gol, va estar el partit molt controlat, molt bé. Nosaltres també és veritat que no vam tenir masses ocasions, aquell cop de cap del Coloto, alguna altra jugada així, però bueno, no, les sensacions bones.
Pues decíamos que después de la rueda de prensa en inglés de Vilas-Boas, le pregunté qué pensaba del Español, y una de las frases que comentó es que había hablado con Aguirre y dijo que el equipo le gustó mucho, pero que estaba en construcción porque faltaban incorporaciones. ¿Es verdad o no?
Home, sí, ho estem dient des del primer dia i li estic dient a l'Òscar i sí que és veritat que entre l'Òscar i el Javier, jo crec que en aquest moment falta una incorporació, com a mínim.
És un davanter?
Sí, sí, però a veure, tampoc... Potser no és el davanter nou típic que coneixem tots, el rematador dintre l'àrea, perquè, bueno, també és veritat que tenim l'Estuani, tenim el Tiaví i tenim el Sergio García. Llavors, bueno, doncs, imagino, bueno, sé que també es plantegen, doncs, no anar a buscar aquest nou el ariete típico, i potser anar a buscar un mitja punta, o anar a buscar un banda també que desequilibri, i poder utilitzar quan es necessiti a l'estuani davant. Però bueno, ja et dic, això és un tema dels tècnics, jo amb això de veritat que no m'hi poso.
Però en el tema, per exemple, tu... sí que
jo sé que quan... falta un jugador per arribar, n'ha d'arribar un. Ara no serà això el que dic, un nou, o al final diran, bueno, això és un tema d'una conversa entre els tècnics, han de posar-se d'acord i consensuar-ho l'entrenador i el director esportiu. A mi només m'han de dir quin és el jugador, i jo després és quan entro, doncs, a negociar, o a dir-los si es pot fer, si és viable, si no és viable, si podem arribar. Però fins aquí, jo, quan posen noms a sobre la taula, de veritat, Javier, que jo no hi soc, ni pregunto moltes vegades, ni pregunto ni quins noms són els que tenen en cartera.
Que separació de funcions, no? Como,
Home,
en l'estado. El...
Només faltaria. És que a mi hi ha moltes vegades que em diuen, escolta'm, arribo a casa cada dia, el meu fill petit, que és el que sempre... Papa, digue'm noms, papa, qui busquem, papa, qui... I quan li dic, no ho sé, és que no s'ho creu. L'interrogatori, això és el que anava a dir. L'interrogatori, saps, del meu fill gran, el fill petit, bueno, diguen, és que no ho sé, i no ho pregunto. Jo sí que li pregunto cada dia, parlo amb l'Òscar, com ho veus això, com està, adelantat, no adelantat...
Tu ja hablas con el representante o con el jugador.
Sí, no, és veritat. Jo quan l'Òscar em diu, escolta'm, aquesta és la nostra aposta, jo no... A veure, el tema del Pizzi, el tema del Sidney, jo ni el coneixia, el Sidney. Coneixia el Pizzi perquè era de la Lliga Espanyola. Jo un altre no el conec, ni tinc per què conèixer-lo. Sóc un aficionat de futbol de base i ja està. L'altre és un tema dels tècnics. Ara, quan a l'Òscar em diu, escolta'm, aquests dos hi ha possibilitats, aquesta és la meva aposta i anem a per aquests. Després és quan doncs, jo parlo amb el representant, amb el Jorge Méndez, parlo amb el president del Benfica, llavors jo crec que és allà on comença la meva feina. Jo no tinc ni que posar noms, ni m'han d'informar que busquen un delanter centro que juga en el Nápoles, ni
en el Lokomotiv, como Caicedo, exacte.
No, jo no hi participo.
Bueno,
per això sé que sí que és veritat que ha d'arribar un jugador, però no sé, a veure quina posició final es decideixen.
I en els papers que tienes en el despacho, de negociaciones en todo...
Papers en tinc poc. Papers en tinc poc perquè els perdo tots. Amb això sí que és un...
¿Cómo está el tema?
És un defecte molt gran que
tinc. El tema Guacaso, a hores d'ara, com està?
Doncs està igual que fa 15 dies. Està igual. Nosaltres tenim una proposta d'aquest equip amb una quantitat doncs, que creiem...
És el Rubín Kazán?
És el Rubín Kazán, sí, i creiem... Jo em vaig arribar a reunir inclús amb el vicepresident primer, que va venir al despatx, i jo li vaig traslladar que creia doncs, que era una quantitat que el jugador valia més. I si no ho valia ara, sí que estem convençuts que és un jugador que és, bueno, és una peça important per l'entrenador. És un jugador que si la Lliga Espanyola juga com sembla que pot jugar, doncs 30 partits, i que a més ve un Mundial, doncs es pot revaloritzar, i que si no pujava en l'oferta, doncs el tema en principi quedava així. També et dic que és difícil trampejar aquesta situació quan el jugador vol marxar.
I ho trobo lògic. Ha dit el jugador que se quiere ir?
Sí, però ho trobo lògic, perquè mira, jo, Javier, crec que en tots els àmbits de la vida, però en el futbol també, vull dir, has de tenir empatia.
Tu creus que Guacaso se va?
Home, jo em poso la pell del Guacaso i sí que és veritat que aquí està cobrant una quantitat i ve un altre club i li ofereix 5 o 6 vegades més, doncs potser tu faries el mateix, jo també. Una altra cosa és que jo haig de defensar els interessos del club i llavors aquí tenim un contracte firmat i que jo també haig de mirar què és el millor per al club, no? Però sí que és veritat doncs, que el jugador doncs, home, té ganes de marxar, no? per un tema econòmic, i si no, doncs el que et deia, ens està plantejant doncs, que millorem un contracte que té signat i que les quantitats que estem parlant a l'Espanyol no hi pot arribar. Seria molt fàcil dir que sí, vinga, signem, et quedes amb això que ens estàs demanant, et quedes a gust, però jo sempre dic el mateix, eh? Després passa un any, passa dos, i tu ara també estàs gestionant el futur, i totes les coses que tu ara deixes signades són per 2 anys, per 3, per 4, i no ens ho podem permetre. I a vegades són mesures que potser no són agradables de prendre aquestes decisions, no sé si són populars o no, però agradables a nivell particular no ho són, però has de dir, escolta'm, no hi arribo, i punto, i fins aquí arriba el club. I no sé com acabarà la situació, no ho sé. Nosaltres li hem dit en el Rubín Kazán doncs, que si hi ha possibilitat que es millori l'oferta, doncs en tornarem a parlar.
7 milions.
En tornarem a parlar si milloren l'oferta i si no...
L'oferta ha que estar per encima de los 7 milions.
Bueno, clar, és que et dic, si estem parlant de 6 i els hem dit que no, doncs que millorin l'oferta, i si no, escolta'm, els interessos del club, tant esportius com econòmics, són de que els jugadors quedin aquí. Intentarem fer un esforç amb la fitxa fins on pugui el club i no ens passarem, no ens passarem
un pèl. ¿Aún el club puede hacer un esfuerzo por...?
No ho sabem, no ho sabem.
Depende si hay alguna marcha d'un cedido.
Nosaltres tenim un pressupost que ha decidit la comissió econòmica junt amb el Consell d'Administració, i tenim un pressupost de X milions de pesseta, d'euros, perdó, i que no sabem com quedarà. En aquests moments et diria que estem a 11 d'agost...
12.
A 12 d'agost, doncs estem per sobre. Estem per sobre del pressupost, però d'aquí el 31 d'agost doncs hi ha una sèrie de sortides que pensem que es poden succeir, i que aquests jugadors... Ara, si no se'n va ningú, doncs home, estem per sobre. Jo no li puc millorar el mateix estant amb la situació que estem ara, o en canvi, si hi ha alguna sortida, doncs dir, bueno, doncs el club... Doncs com que ens establiem això per un costat, doncs podem fer un esforç per un altre. Però si no és en aquest cas, no ens podem passar el pressupost.
El tema, entonces, está claro, desde Guacaso, si no le subís, él se quiere ir, porque dice que le van a pagar más, pero el club está claro que tampoco le va a dejar marchar por la cantidad que le da el Rubén Kazán, por lo menos ahora. A lo mejor el 31 de agosto las cosas cambian.
Pot canviar molta cosa.
Vosotros llegáis a un acuerdo con él o con sus representantes en Garós.
No, en Garós
no hablis con los...
Sí, ells van pujar a Garós, però no es va arribar a cap acord. Nosaltres li vam dir la posició...
Pues se parecía que estaba contento. Él es más tarde cuando dice que se siente engañado.
Bueno, però és que a vegades... No, home, qui ho diu, el representant?
No, él, el jugador.
Els representants no es poden sentir
engañats. No, el jugador no ho dijo.
Sempre he sigut clar. Bueno, perquè el jugador també hi ha algun moment doncs que jo parlo amb ell i, bueno... Li dic que sí, que pot haver-hi alguna possibilitat que ell surti, si l'oferta a nosaltres ens convenç, però a vegades el futbol dona aquests toms. Tampoc ningú pensava que sortiria el Forlín. I en una setmana, 10 dies, doncs es va tancar l'operació, que jo crec que va ser bona per totes les parts. Bueno, doncs si a mi l'entrenador em diu doncs una sèrie de jugadors que són prioritaris per ell, en el primer moment potser no em parla de Guacaso, però em parla després. És que el mercat es pot moure molt, i d'aquí el 31 d'agost no sé què passarà. L'any passat vam començar la temporada amb un davanter centre, amb l'Àlvaro, va jugar els dos primers partits de Lliga, i després se'n va anar...
Al Getafe.
Se'n va anar al Getafe, i bueno, no sé què passarà. Jo et dic, en aquests moments, a dia d'avui, el tema Guacaso està igual, i si no ens milloren l'oferta, doncs haurem d'intentar arribar a un acord amb ell econòmic, que estigui a gust, i si no està a gust i tampoc ens milloren l'oferta, doncs la feina serà seva, que es posi content.
La esperanza del club es que de los teóricamente 4 jugadores que no cuenta Aguirre, algunos, bueno, no tanto Cristian Alfonso como Luna, porque tampoco sus contratos son...
Yo creo que no es només
l'esperança. Es el tema Alvin y el
sí,
tema Tejera.
Sí, però no és l'esperança del club només, és que té que ser també l'esperança del jugador. No entenc un jugador que no tingui minuts, que l'entrenador li digui no compto amb tu, i que no vulgui sortir. Jo m'imagino que ells també s'estan movent i buscant, perquè no ho entendria que un professional doncs tingués, bueno, doncs aquest tant se me n'enfot, no? I, bueno, pues si no juego, no juego, i si sigo aquí, pues sigo aquí. Jo crec que ells ho tenen molt clar qui són, el Javier ha parlat amb ells, i ells també s'han d'espavilar, i el club també s'està movent, naturalment. No és agradable tenir jugadors que saps...
De los cuatro, oferta, es, el único que lo tiene bastante claro es Cristian Alfonso, que depende un poco de la decisión de la Liga.
Amb el tema
de l'Alcorcón. Si la Liga mantiene al Alcorcón en segunda, él se va al Alcorcón. ¿Cómo está el tema Luna, Sergio, Tejera y...?
No és la millor solució per al club, sobretot també a nivell econòmic, però sí que és veritat que hem de buscar un equilibri. I per al jugador, doncs, és molt important anar al Corcón, perquè l'entrenador que hi ha allà, el
Vidal de l'Hospitalet,
el coneix, ell diu que compta molt amb ell, ell està convençut que allà tindrà molts minuts, i, bueno, tot i que per l'Espanyol no és, ja et dic, econòmicament no és la més bona, aquesta solució, però sí que hem de pensar, doncs, que a vegades val la pena perdre algú de diners i que el jugador pugui jugar molts minuts, si és que és així, no? Ara, el que està clar és que si l'Alcorcón no està segona, aquesta operació no es farà. Llavors ja he parlat amb el representant i m'ha dit que, bueno, que ens assentaríem perquè tenien altres opcions a sobre la taula. Dic, bueno, pues ens les expliques i ja està.
Esa opció podria ser el Barcelona B?
No ho sé, s'ha parlat molt i ho he llegit.
Però tu no has hablado con el representante?
A mi el representant no m'ha dit.
I el representante d'Alvin, Luna i Tejera, ¿has hablado con ellos?
No, en aquests dos representants hi he estat parlant al director esportiu, però la veritat és que fa dies que no tenim notícia del representant de... Bueno, que és el Daniel Fonseca, l'exjugador. Hem d'intentar també tornar a parlar amb ell. Nosaltres ja ens estem movent, naturalment, és un tema que no el podem tenir parat, i buscant algunes sortides, i hi poden ser, però clar, mai pots comprometre't amb una sortida si no tens el loqui del jugador.
Bueno,
i
el loqui del jugador... Has hablado o...
No, jo no.
Hablado el director deportivo y el entrenador.
L'entrenador i el director esportiu és el que els diu.
Però con Guacaso sí que has hablado.
Bueno, però Guacaso sí, perquè...
¿Te ha llamado hoy para antes de irse o no? ¿Has hablado con él hoy o no?
Em truca moltes vegades, però ell sap que sí.
Ell se va a Turquia.
Sí, se'n anava aquesta tarda a la Xina, sembla.
No tenéis miedo que no vuelva.
No, home, jo que...
Aparte que el primer partido no puede jugar porque está sancionado.
Ni el segundo.
No, ¿eran dos o tres?
Dos. Bueno, tres, però un ja el va complir.
Ah, eran tres. Es que teníamos la duda de si eran dos. Pues
no.
Pues entonces no jugaron dos primeros partidos, porque el primero lo cumplió el día del Celta.
Camp del Vigo.
Y había dos sancionados, que eran Eli y Forlín. Y Forlín, como ya no está...
Ja està. Pues sí, els dos primers partits no els pot jugar. Però pateixo que el jugador pugui fer un espantar o que es quedi o no vingui i, bueno, serà la seva...
Va ser rumoreó de que no quería entrenar i...
Bueno, això ja surt.
Però ja entreno esta mañana i...
No, és el primer dia i ja està.
Tema Moreno, el jugador te ha dicho que él no se quiere ir o su representante con la oferta que tenía porque no quiere ir a Rusia.
Bueno, m'ho van dir així molt per sobre. Sí que és veritat que va venir aquesta oferta i jo vaig estar parlant amb el jugador, no només això, sinó que jo ja tenia una reunió pendent amb ell per temes econòmics, i vam estar parlant i li vaig dir que sàpigues que hi ha això. A partir d'aquí, jo li vaig dir que també per ell 9 milions jo creia que eren pocs, i que el club no estaria massa disposat per aquesta quantitat.
Són 20, no? La clàusula.
La clàusula són 20. Va arribar una proposta d'Anglaterra.
Del Cardiff?
Sí, del Cardiff.
Que ha fichado por 11 millones a Medel.
Por 13.
13?
Bueno, 12. Jo he llegit 13.
Bueno, 11 más variable, lo dejamos en 12, venga, va.
Això són les coses que una miqueta també et revelen, no? Perquè dius, home, jo no em posaré, com que no soc tècnic, jo no diré si és millor un que l'altre. Però, home, l'Héctor Moreno, central... titular de la selecció de Mèxic, una selecció que està, doncs, probablement entre els 10 o les 15 millors seleccions del món, 23 o 24 anys que té, bueno, i et donen una quantitat que penses, home, per mi no n'hi ha prou, el jugador val més, i després veus que paguen, doncs, per el Medel, amb tot el meu respecte, que també paguen, doncs, aquests 13 milions d'euros. Nosaltres ja li vam dir al Cardiff que no, estava entre 5, després van a parlar d'algú més, de 6, de 7, i després... a través d'un intermediari, que no era oficial del club, però sí que a través d'un intermediari va arribar aquesta famosa oferta, doncs, que parlaven de Rússia d'uns 9 milions, però el mateix intermediari, al cap de 3 o 4 dies, va dir que havien parlat amb el representant i que el jugador no tenia cap interès en allà. Doncs ja està. Jo li vaig dir que per aquesta quantitat a l'Héctor Moreno tampoc es movia.
¿Tienes miedo de que alguno de los teóricos titulares, pues hablo también del tema Sergio García, cuando se fuera soldado al Tottenham, se pueda marchar o Sergio crees que se queda seguro?
És que no ho sé, Javier, ja et dic, fins al dia 31 en aquests moments...
Tu has parlat amb el Sergio?
Sí, jo parlo sovint perquè ell és el capità, i quan ens hem trobat, doncs, a Girona, quan ens hem trobat a Garòs o quan hem fet... sí, però no a nivell d'ofertes oficials, perquè oficialment aquí no ha arribat res. Sí que sé que el València va parlar, va tenir una xerrada petita amb l'Òscar Perarnau, però van estar parlant d'una quantitat, però que no van arribar enlloc, i era una quantitat
petita. Però això és verdad lo que se dijo.
Bueno, però
que alguna vez era oficial...
però
que sí que havia...
Fins a quin punt és oficial que el director esportiu...
Braulio, hable con Oscar.
A l'altre director esportiu, oye, ¿por cuánto más o menos podríais estar...?
Ja, ¿por cuánto?
No, clar, vull dir que això ja no és una cosa oficial de dir, faig una proposta, o l'Espanyol diu que per tal quantitat sortirà. És que, Javier, hem d'estar contents i orgullosos. Ens han vingut ofertes, ens han preguntat entre intermediaris i clubs per el Kiko Casilla, per l'Héctor Moreno, per el Fuentes, el dia de la presentació, i això no és cap, no és cap invenció.
Farol, és un farol.
No és un farol. El mateix dia que el presentàvem va venir una proposta d'un equip de la Premier. O sigui, Héctor Moreno, el Kiko, el Fuentes, han preguntat...
Guacaso.
Per l'Estuani, per el Guacaso, per el Sergio García, per el Tiaví... Bueno, i a tots els hi hem dit que no, perquè consideràvem que el jugador valia més. Què pot passar d'aquí el 31? És que no ho sé. No sé si ve una oferta... bueno, doncs, que et vinguin per 8, amb 10, amb 12, 14 milions per algun jugador. Bueno, és que ens ho hem de plantejar, Javier.
Ja, claro,
lo que no faré serà, si crec que l'operació no és bona per al club, sí, fer-la.
Però que tampoc vamos a hacer es desmantelar el equipo el último día y entonces quedarnos mal.
Jo crec que d'això actualment no es pot dir, perquè precisament estic dient que hem tingut...
Però estamos preparados, estamos preparados por si acaso.
Hombre, el director deportivo lo tiene que estar.
Pero claro, económicamente también, porque mucho me he hablado mucho. Yo, por ejemplo, otro día cuando leo que Lucas Barrios no ficha por el Rayo Vallecano por un tema de unos derechos del equipo chino, yo quedé alucinado. Digo, ¿cómo puede ser? A ver, ¿cómo puede ser?
Es que nosotros también lo hubiésemos podido fichar, Javier.
¿Y por qué no lo fichamos? Y lo ficha el Esparta de Moscú por 7 millones. Aquí hay algo muy raro, entonces.
No hay algo raro. Aquí hay un risk, que és un jugador que ha rescindit el contracte amb Xina unilateralment, i llavors pot haver-hi una demanda a la FIFA. Si tu fitxes aquest jugador, automàticament et converteixes en responsable
subsidiari. Entonces los 7 millones los ha pagado que quiten la...
Exacto. Lo que ha fet l'Esparta, que ha sigut anar a parlar amb el club xinès i dir, oye, mira, treu la demanda, jo te'l fitxo i tot està ok. Però si no hagués sigut així, nosaltres el haguéssim pogut fitxar, Lucas Barrios. Jo he arribat a parlar amb el representant, s'ha parlat amb el jugador, ho teníem, però al final, si hi ha un 1%
antes,
de risc...
Antes de ir a Vallecas...
No, entre els dos.
Entre els dos.
Allò de dir, a veure qui és el primer. Però clar, a mi quan em diuen, automàticament, si hi ha una demanda, l'Espanyol es converteix també en responsable, home, només que hi hagi un 1%, penso que això no sé si li va passar al Chelsea fa un parell d'anys, et poden suspendre les tramitacions de fitxes durant un any, o durant 18 mesos, o durant dos mercats d'estiu, et poden posar una sanció, clar, el club és el responsable. Llavors estàvem buscant una miqueta un club que fes aquest compromís, i si hi ha un 1% de compromís.
No, clar, és que era complicat per això, però...
No. I et podria dir que fa 6 mesos, amb un altre jugador de molta qualitat, vam trobar en el mateix cas, i tampoc vam voler donar en el mercat d'hivern, no vam voler donar el pas perquè també hi havia aquest risc.
¿Con Caicedo se ha hablado este año?
No.
¿No se habló con la presidenta del Lokomotiv este año?
No, perquè ja des del primer moment sabem doncs, que ens demanaven...
Però se quiere ir, ¿eh? Él está loco por irse.
No ho sé. No, aquí sí que...
Se puede apurar hasta el 31 d'agost.
Aquí hem arribat de dalt de tot a preguntar... Bueno, a mi em sembla que... No sé a través de qui va ser, però... No sé si va demanar 9 o 10 milions d'euros.
La presidenta, l'any passat pedia lo mismo aún.
Però imagina't, és un jugador que, no sé, diuen que no juga massa, eh?
No, claro, si està...
Ja fa uns 2 o 3 anys que l'han fitxat i ja deu tenir quasi el 50% amortitzat i demana més. Inviable.
Al final, ¿por qué se rompe todo el tema Samuel?
Bueno, pues perquè decideixo que ja n'hi ha prou. Perquè...
¿Os sentís como engañados, entre comillas?
No, enganyat no, però bueno, passen una sèrie de coses que al final has de prendre una decisió. I aquí el que va passar és que jo, quan vaig anar a Brasil, jo ja tenia amb aquest grup d'inversió, vaig estar amb ells, encara estic en contacte amb ells, teníem una molt bona relació, es va arribar a un acord amb aquest jugador, com et deia abans, jo ni el coneixia, a mi és l'Òscar Perarnau que em diu, pot ser un bon jugador, una bona projecció. El Fondo d'Inversions també diu el mateix, diu no, diu perquè...
¿Todo el Fondo d'Inversions de Brasil?
Sí, clar, però jo no sé què passa, que quan s'està parlant d'unes quantitats i ho tenim tot ok. M'imagino que el Fluminense, quan veuen que vas amb la necessitat i que hi ha, que vols fitxar, pugen el valor del jugador, allà es perden uns quants dies... I si posa un altre, no sé si un altre fondo 100% diferent o és en el mateix fondo que s'incorpora uns altres doncs, perquè el Fluminense demana més diners. I aquí canvia tot. Ja quasi d'un dia per l'altre, quan ja portàvem 15 dies negociant, em diuen, bueno, mira, donde eran 2, ahora son 4, la opción de compra, donde era un contrato de 4 años, ahora haremos solo 1+1, perquè, clar, un fondo d'inversions no es posa en un club perquè siguin d'aquest club, ho posen per fer negoci, clar. I és normal. Però llavors canvia la cosa i ja et dic, van canviar 3 o 4 condicions i al final doncs, vam veure que les condicions que ens posaven no era viable. Jo entenc que un fons d'inversions, quan fa una cosa així, vol fer negoci, però el que no pot ser és que pugui fer negoci al cap de 6 mesos o al cap d'un any. Jo vull tenir, com a mínim, l'opció de que el jugador pugui estar amb mi més temps i que jo tingui l'opció de recomprar-lo al cap d'un any o al cap de 2. Bueno, tot això va canviar i la veritat és que quan els vam dir deixem l'operació, després van canviar les condicions i va tornar a canviar tot, però de moment ho hem deixat mort.
No se pot reactivar.
Sí que ho podríem reactivar, però jo crec que en aquests moments hi ha altres prioritats.
¿Ese fondo de inversión podría invertir en otro jugador que no fuera brasileño?
Sí, sí, sí.
¿Estarien d'acord?
Sí, sí, no, és que estan aquí, vull dir que jo segueixo parlant amb ells i, a més, són coses que, tal com està el futbol actual, els necessites i per això els hem anat a buscar i s'ha de tenir les portes obertes i s'ha de tenir una bona relació amb ells. Tenim algun fondo d'un altre país. El futbol espanyol ja sabem com està.
L'altre país és Líbia.
No, ja sabem com està el tema. No hi ha ningú que, si és, abans hagi fet una venda important, pugui anar a fitxar jugadors per 2, per 3 o per 4 milions d'euros, i llavors, bueno, doncs els necessitem, i si no és aquest any, escolta, la nostra feina és treballar, buscar-ho, i ho farem altres anys.
Bueno, supongo que las dos primeras jornadas, o la tercera, dependiendo, puede marcar mucho, Joan, las decisiones también que se pueden tomar, o no? A nivell deportivo, claro.
Sí, sí. Bueno, jo et dic, jo aquest matí mateix he estat parlant amb el Javier i a mi la tranquil·litat que em dona el Javier és que està content amb l'equip que té. Ell diu que és veritat, que es necessita un element més a davant, que no sé quin serà ni a quin lloc jugarà, però que està content amb l'equip, que està a gust i que és el que té i que tira endavant. A mi això em dona tranquil·litat. Ara ja et dic, què pot passar fins al 31 d'agost? No ho sé, no ho sé.
Jo crec que
moviments n'hi hauran, però no espanyol, n'hi haurà tot arreu, perquè precisament, clar, això és una miqueta també l'efecte acordeó aquest, no?, que fins als últims 15 dies d'agost, doncs els grans clubs d'Europa no et diuen quins són els seus descartes, automàticament comencen a haver-hi, doncs, sessions, fitxatges, i es torna a veure, jo crec que els últims 15 dies es mourà bastant.
Pues hablamos de esas cesiones de jugadores de los equipos grandes, se habló también, a mí me llegó lo de Lukaku, jugador del
Chelsea.
Buen jugador.
Mare de Déu, pues si está jugando titular.
Sí, pero al principio no contaba. Luego,
sí, sí, no,
però
bueno,
jugando.
Javier, a ver,
era un jugador amb,
tot
que
meu, amb tot el meu respecte cap al sector, en els diaris cada dia surten noms, cada dia.
No, Lukaku no l'he leído jo.
Jo vaig sentir que algú m'ho deia, o que ho vaig llegir, però bueno, són coses difícils i de veritat surten molts noms, però no tots, ni una gran part s'ha arribat ni a negociar.
Bueno, ya para acabar con el tema deportivo versus tema deportivo con relación a la economía, se han vendido dos jugadores,
sí.
Son Amat y Forlín. Uh-huh. Yo creo que todo el mundo está, no sé si a lo mejor por Amat, por el tema de la nostalgia,
es un
de
sentimental de un
pero lo de Forlín acá. Yo creo que eso se tenía que haber hecho no solo con Forlín, sino con todos los jugadores que acaban contrato y ya vinculo al tema Verdú, que llega el 1 de septiembre y no han renovado. Y ya ves que no van a renovar. Porque todo el mundo sabía que Verdú no iba a renovar.
Bueno, yo no lo tenía tan claro, la verdad.
A mí Verdú me recuerda al tema Toni Jiménez, me recuerda al tema Lopo, que no iban a renovar, que van dando largas,
lo que sí, que
sí, que
clar,
sí, que sí.
Des del primer moment sabíem que les condicions econòmiques que ens posava el Joan era difícil d'arribar-hi, però bueno, jo no enganyava quan deia les dues parts volem arribar a un acord i esperem que sigui així. Bueno, al final no va poder ser, i si no va poder ser és perquè tenia una oferta millor al costat. Si potser no hagués tingut aquesta oferta, doncs hagués estat més fàcil per part nostra, no? No, jo l'últim moment, fins l'últim moment pensava que hi havia possibilitats, que era molt difícil, El que deies, el Jordi Amat es va aprofitar, era un jugador, doncs, que mira, pel que sigui, el Mauricio ja no va confiar massa en ell, el va cedir, i aquesta temporada, doncs, el no tenir-lo el Javier, ell va creure que era un jugador prescindible. Tenia ja 3 o 4 defenses en el seu lloc. Això volia dir que no tenies que sortir al mercat a buscar un recanvi. I va arribar aquesta oferta i crec que va ser bona per totes les parts. I sempre li vaig dir al jugador, fent roda de premsa, i tu també reconeixes, doncs que tu també et va bé aquesta oferta. Perquè jo amb això tinc molta mania, Javier. Va fer roda de premsa amb el Jordi Amat i li vaig dir al Juan Forlín que la tenia que fer. Al final sempre el dolent és el club. Quan hi ha un traspàs, quan hi ha qualsevol cosa, quan hi ha un jugador que se'n va... Bueno, escolta'm, també pensa que no hi ha ningú, cap jugador que vagi enlloc que ell no vulgui.
No, però jo crec que Forlín no tenia clar que ell se queria ir.
El Forlín, nosaltres estàvem disposats a aguantar un any sabent que se n'aniria l'any següent. La Lliga Espanyola, Javier, passa això. O sigui, tu saps que hi ha una sèrie de jugadors que és molt difícil que et puguin renovar quan hi ha altres països que els hi paguen més. El Juan Forlín, nosaltres sabíem que era molt difícil que ell renovés. Llavors, bueno, doncs assumim que aquest és l'últim any que està amb nosaltres, el Javier també ens va dir, doncs, que era un jugador important per ell. Ara, quan li arriba aquesta oferta, que la veritat és que era molt important per ell, també a nivell econòmic, ell ens diu que no vol esperar un any i que se'n vol anar allà. Bueno, doncs si te'n vols anar allà, aquí és quan hem de començar a negociar. Una de les coses que s'ha de dir és que la gent sàpiga que també ets tu que vols marxar i que tens ganes, i que ho entenc perfectament, el que et deia abans, té una oferta econòmica que et multiplica per bastant el que cobres aquí, ja ho entenc, però tu també has de reconèixer que te'n vols anar, i a partir d'aquí l'Espanyol com a institució també ha de treure el seu benefici.
No
podem dir, bueno, pues vete y...
No, sí, a mí me parece muy bien la venta de Forlín y...
En 10 días...
Digo una cosa, lo de Verdú se tenía que haber vendido antes también, porque yo estaba convencido. Cuando él hace la rueda de prensa en Perelada la pasada temporada, estábamos allí, él dice que no se llegó a un acuerdo, estaba claro que no iba a seguir. Nunca se llegara a un acuerdo, era imposible. Pues si se puede vender ahí, pues se vende ahí. Pero bueno, de los 6 millones más o menos que se han sacado los dos jugadores, 3 corresponden a la temporada anterior y 3 a la nueva, para el tema del presupuesto.
Bueno, l'operació sí, l'operació del Jordi Mata es fa en aquest exercici, la 12-13, perquè és abans del 30 de juny, i la del Forlín sí. No és que el Forlín s'hagi tret tants diners com tenien aquests 3.
Però hi ha ahorro.
Sí que el club s'ho ha estalviat, doncs perquè, bueno, entre altres coses... A veure, no vull explicar detalls, però també...
Però se li havia dinero...
No, home, vaig agafar el Juan Forlín, vaig dir, és que tu vols marxar, no?, cobrar més, doncs tu també t'has de remengar. El club perdrà un actiu que ets tu, doncs tu també te remengues i aquí hi posem tots el coll. Llavors sí que és veritat que al final l'operació del Juan Forlín entre una cosa i una altra, doncs ha anat cap a 1,5 milions d'euros, i és per aquest any.
L'assemblea se va fer en setembre?
Ho intentarem. Finals de setembre, primers d'octubre. Depèn de l'auditor, és ell que ens ha de dir ja quan ho tingui tot auditat i ens doni a l'okay. Després nosaltres ara farem un consell d'administració la setmana que ve. Sí, el 21-22, més o menys, farem el consell d'administració, i la nostra intenció és ja convocar, com que llavors es necessiten aquests 30 dies per fer la junta d'accionistes, però tu des del moment que convoques ja tens que tenir els números, però si algun accionista vol venir... El club
ja, ahí superàvit o dèficit?
Presentarem superàvit.
Superàvit.
Sí, encara que sigui petit.
Bueno, siempre es bueno no perder, y no, más exacte. Después del tema del tema Hacienda, del crédito, etcètera.
Sí, han sigut mesos durs.
I el tema televisivo, ¿cómo lo lleváis, Joan? Con TV3 y...
No, a veure, el tema TV3 està impossible.
Dejan de pagar?
El tema TV3, nosaltres deixarem de cobrar a TV3.
Pues a ver si ahora el comportamiento es distinto.
A veure, no.
Una cosa
no,
es que pagaban no. Y había que rendir pleitesía, pero es que ahora ya no pagan, y por lo tanto, bueno, tu comportamiento me parece un poco lamentable en relación al Español, y lo tengo que decir.
Bueno, Javier, però jo la seva manera de fer com a professionals els hi haig de demanar que siguin igual tant si es paguen com si no es paguen. Ells són professionals.
No, jo parlo de l'Espanyol.
Sí, t'entenc, però dic que ells són una televisió pública i nosaltres igual. Jo, com que els hi demano aquesta professionalitat, tant si paguem com si no paguem, no els hi puc dir, doncs ara, com que no ens pagueu, ara puc protestar més del compte. No, jo tenia que protestar igual quan ens pagaven. Vull dir que no té res que veure el tema econòmic. Però sí que és veritat, doncs, que TV3 ha deixat el que és la Lliga, tot això, el futbol ha deixat, a part dels amistosos, nosaltres també ens van donar el partit de Garòs. I ens han donat uns quants partits aquesta pretemporada i cobrarem per aquests partits. Cobrarem a part, no és com abans que hi havia un fixe. Però bueno, per desgràcia les coses estan com estan també a Meres i
sí, però és a dir, no van a Garós i se van a Tailàndia i a Malàsia. És que me parece increïble. Me parece increïble.
Però tu pots trobar això increïble, una altra gent trobarà increïble que puguin apostar per Fórmula 1 i una altra...
No, però jo hablo de...
El que està clar és que el que cobrava l'Espanyol i el Barça, tots dos, el que cobràvem tots dos de
TV3... Seguro que ellos no van a cobrar nada?
No, segur que no. A més, jo he parlat també amb el Sandro Rossell, ens han tret a tots dos això que pagaven i ja està, i ho hem d'acceptar i buscar ingressos per un altre costat i, entre altres coses, doncs, rebaixar una miqueta el pressupost, perquè... Ho he dit en alguna entrevista, ja no és com abans, que potser no t'hi miraves tant, no? I deies, bueno, doncs anem a fitxar i tirem endavant, i això ho fa tothom. Ara no és perquè el president sigui millor ni pitjor, ni més bons gestors, ni més mal gestors. Ara hi ha un control a la Lliga, hi ha un control al Consejo Superior de Deportes, on tu només pots gastar pels ingressos que tens. I si nosaltres perdem ingressos de televisió, haurem de baixar el pressupost. Si nosaltres perdem ingressos, doncs, perquè hi ha hagut socis que s'han donat de baixa, haurem de baixar el pressupost. I si perdem ingressos perquè hi ha empreses, doncs, que també pel tema de la crisi deixen de tenir el palco o deixen d'invertir, doncs haurem de baixar el pressupost. Ara no podem gastar més.
I de Canal Plus?
No, amb Canal Plus estem contents.
No és cierto que se rebajaban 6 millones,
no,
me parece, no, a todos, no solo al Espanyol, sinó no. A todos los clubes.
No.
Això no és verdad, això?
No, això no és veritat. I a més, nosaltres també vam fer un comunicat fa poc, tots els clubs, els 10 clubs de la, No, ara ja no som 10, el primer
divisió. 8, creo que és 8.
Baixar el Mallorca i el Saragossa.
8.
Ara sembla que quedem 8. Sí, perquè no sé, els que han pujat segur. No, bueno, el Villarreal també té media, però... Ja vam fer un comunicat on dèiem que nosaltres estem al dia de tot. Una altra cosa és que sí que hi ha hagut aquest contenciós entre el Canal Plus i Mediapro, on el senyor Tebas, com sempre, es va posar pel mig, va dir que per culpa de...
Tebas ha puesto presidente.
Sí, per culpa del Canal Plus es havia inflacionat el mercat perquè ens pagava més en els clubs del que realment podíem i amb això doncs els hem posat com un peatge en el Canal Plus, que sí que és veritat que el Canal Plus ens ha demanat en els 10 clubs, a veure si aquí doncs el podíem ajudar. Nosaltres estem cobrant una miqueta menys que l'any passat, precisament per això. Però nosaltres estem al dia, estem contents.
Però un poco menos, ¿cuánto es?
Bueno, igual estem parlant d'un milió d'euros a l'any, així. Un milió i pico.
Que és un poco los 4 millones que se baja el presupuesto, ¿no?
Sí, sí. Sí, sí,
más o menos,
no, home, no, de TV3 baixem també uns 3 milions més aquest. I haurem de buscar els ingressos per un altre costat i jo crec que també els podrem aconseguir. O sigui que amb això estem treballant.
Però el nombre del campo és complicat, no?
El nom del camp, sí, sí, la veritat és que sí.
Com el nombre del padre.
És que, clar, imagina't quants estadis tenen un nom, no? És difícil. A Alemanya en tens alguns, però és difícil trobar aquest sponsor, aquest inversor que vulgui posar un nom. I ho estem mirant i tenim moltes reunions i totes les reunions que anem, quan hem anat a Líbia, quan hem anat a Indonèsia, quan hem anat a Brasil, a tot arreu, jo trec el nom, perquè una cosa sí que s'ha de fer, Javier, que és sortir, s'ha de voltar. S'ha de voltar perquè si et quedes assentat al despatx esperant que et vingui la gent, no et vindran. I el que està clar és que la conjuntura econòmica que hi ha en aquest país fa que tu no pots anar, com feies fa 8 o 9 anys, a buscar, jo què sé, per dir-te un exemple, el de les cervezas d'Andalusia o el de les pipes de Gijón. No, has de sortir fora perquè aquí és molt difícil trobar sponsors ja. És difícil. Nosaltres tenim els que tenim de tota la vida i estem molt contents amb ells, però al final fixa't que el nom de les samarretes a Cancún i hem d'anar a buscar els ingressos a fora. I hem anat a Brasil, en aquests 8 o 9 mesos, hem anat a Brasil, hem anat a Moscú, hem anat a Líbia...
No, Líbia, com ha quedat al final?
Bueno, lo de Líbia...
Què s'han dit ells del tema?
No, home, a veure, estan
hay que ir.
Estan una miqueta dolguts, jo ho entenc. Però clar, ells s'ho miren des de la perspectiva allà, diuen, no, oi, però si aquí no passa res. I és veritat, jo hi he estat a Líbia, he estat passejant pels carrers, he estat prenent algú sentat en un bar amb gent d'allà, no passa res, però sí que és veritat que nosaltres no podem agafar aquest compromís i aquest risc, entre cometes, perquè jo també crec que l'ambaixada va ser una miqueta massa alarmista, però a mi des del moment que em truca l'ambaixada espanyola a Trípoli i em diu, oye, puede pasar esto, nosotros estamos aquí una miqueta, jo no puc agafar aquest risc. Si no m'hagués trucat l'ambaixada... Dic, bueno, doncs escolta'm, anem i ja està. Escolta'm, hi ha algun altre que han anat fa poc a Palestina, han anat a Israel, l'Atlètic de Madrid va estar també a Egipte no fa massa. Sempre poden passar, pots tenir algun susto, però això ho pots tenir a molts llocs.
Estuvimos en Argelia també.
Exacte, vam estar a Argeli i la gent contentíssima
que
l'Espanyol estigués allà i hem de sortir fora i l'Espanyol s'ha de conèixer i hem de vendre el nom de l'Espanyol i hem de vendre el nom de Barcelona i hem de sortir, que és el que estem fent. I a Líbia ha sigut una pena. Nosaltres tenim un compromís agafat en tema d'un partit amistós que l'hem de fer.
El partit està cobrat.
Sí.
Hay que ir a jugar.
Però no és perquè estigui cobrant.
No, però per el compromís...
Javier, quan es va suspendre el partit, vull dir, encara no teníem ni la segona part ingressada, va ser quasi tot qüestió d'hores. Entens? Jo ja he dit que això ho deixin apartat i si al final aquesta gent se sent més angust amb que els hi tornem la inversió, doncs ho tornem i ja hi mirem un altre dia.
Jo crec que hi ha un compromís moral
sí,
per a ell.
No, perquè és que a més aquí hi ha més coses, Javier. Quan s'hi va anar, no només s'hi va anar a tancar un partit amistós. Nosaltres ara ja... amb tot el futbol formatiu d'aquest club ja hi ha enviat una persona de l'Espanyol, una persona que està doncs aconsellada per l'Espanyol, que l'hem triat nosaltres i que l'enviem allà perquè comenci a tirar endavant tema de futbol formatiu. Es faran també escoles en allà. I hi ha altres temes que hem estat explicant. Nosaltres aquest viatge el fèiem també amb l'arquitecte de l'estadi, el Joan Tossell, perquè ells estaven interessats doncs, fer una miqueta també una ciutat esportiva amb centre comercial. Anàvem a aconsellar-los, anàvem amb uns projectes a la mà. Home, tot això poden ser àrees de negoci pel club i no ho podem perdre. Llàstima d'aquesta situació, doncs que aquests últims dies, perquè fa 3 o 4 setmanes ningú parlava, però és que justament és que això també
és la mala sort
de que quan comencen a tancar les ambaixades resulta que és quan hi hem d'anar nosaltres. Ahir mateix estava jo llegint un diari casa, i com vaig llegir el diumenge, s'estan començant a obrir totes les ambaixades, ja s'ha tret el toc de...
Menos en Yemen,
és que és molt mala sort. Sí. Però bueno, jo la decisió la prenc quan a mi em truca l'ambaixada. Imagina que tenim algun susto i a sobre la gent s'entera que l'ambaixada a mi em va avisar i jo no havia dit res. Això no puc fer-ho. Jo quan em truca l'ambaixada, ara després hem de convèncer doncs a la gent d'allà, perquè estan disgustats, perquè tenien ganes de fer aquest partit, perquè com va passar a Margèlia, allà doncs són molt amants del futbol, els hi agrada doncs que hi vagin equips de la nostra categoria jugant allà, i no va poder ser, però jo els estem intentant convèncer, els hi vaig passar els correus, dic, senyors, que veieu que la decisió la prenc per això, no perquè no tinguem ganes de venir.
¿Y cómo convences a los que no han renovado? Con la ilusión que ha desprendido el equipo en esta pretemporada... Porque, ¿cómo va un poco el tema, Joan, de las renovaciones de socios? Sí, a ver, bueno, creo que no ha ido tan mal como muchos decían.
No, d'entrada...
25-26, puede ser.
D'entrada, t'haig de dir que, pel que em transmet la CC com a responsable del punt d'atenció al soci, és que la gent està molt contenta i valora molt les promocions que es van fer. Sort que vam fer aquestes promocions, si no, potser haguéssim tingut encara moltes més baixes. Molta gent, per desgràcia, ha vingut amb el carnet d'atur que li fem el descompte, molta gent ha valorat doncs, que es poden quedar amb el carnet d'atur i que se'ls hi tornen els diners, molta gent se n'ha beneficiat i ha valorat tot el tema del carnet de familiar, nanos que se'ls ha fet un descompte tant als infantils com als júniors, tot això ho valoren molt la gent i que em transmeten doncs, que les promocions doncs, que han anat molt bé, no? Fa des de la setmana passada que no ho pregunto. Les previsions que teníem nosaltres entre els que et diuen ja... És que una cosa són els que et truquen o t'envien un correu i et diuen, senyors, no vull ser soci, no em carregueu res, no envieu el carnet, no feu... Que això n'hi ha 2.000. Una altra cosa és que sí que és veritat que tenim incidències, doncs perquè en els bancs moltes vegades doncs, t'arriben els rebuts tornats. No vol dir que aquest senyor s'hagi donat de baixa. Potser sí, i n'hi ha doncs, que et renovaran a final de mes, et diran, no, torna a presentar, escolta, amb aquests problemes, doncs hi són. Nosaltres, fins que no acabi el mes d'agost, fins que no acabi la campanya aquesta, no ho podem valorar. Jo, quan vaig parlar amb la CC, les previsions que teníem era, com a mínim, sense comptar que puguin haver-hi moltes sorpreses, que podíem entrar estant els 27-28, i és una alegria, això, per nosaltres, Estem contents,
I si a l'equip començava molt millor.
Si l'equip tenim la sort, hem d'arribar als 30, perquè a més, Javier, jo em poso també una fita. Som el 6 equip més important d'Espanya, amb estadístiques d'història en la Lliga, amb punts aconseguits, doncs també ho hem de ser amb número de socis. I no estem tan lluny, només tenim per davant doncs, el Barcelona, Real Madrid, Atlètic de Madrid i Atlètic de Bilbao.
I València.
El València, quan jo parlo amb el president a l'última reunió de la Lliga, el València està amb 30.000 socis. Sí que és veritat que començaven a donar les altes que ells comptaven que podia haver entre 2 i 3.000. Sevilla està per sota nostra.
Avui
llegia alguna cosa del Sevilla, doncs que podia estar, i el Betis, que podia estar també, acabaven d'arribar als 30. Estem en allà, vull dir que no podem estar descontents i tirar-nos pedres nosaltres dient que això no sirve per a nada. No, hem de fer un esforç i bueno, doncs intentar generar il·lusió, falta aquest jugador, si tenim la sort dels resultats, i l'Espanyol ha d'estar amb els 30.000 socis i hem d'estar entre els 6 o 7 clubs dels primers clubs que tenen més socis, i no estem tan lluny, és que estem parlant de clubs que sembla que la Real Societat estan parlant de 20 i pico mil socis, Sevilla 27, i nosaltres estem per sobre de tots aquests. Hem d'intentar estar dels 6 primers amb el València, amb el Betis. Imagina't de quines institucions t'estic parlant. Doncs estem en allà. Ara hem de fer tots un esforç i jo entenc, doncs tal com estan les coses amb el tema econòmic, però també, a part de les promocions que hem fet, donem la facilitat amb aquesta assegurança també de poder pagar el carnet en 8 o 9 vegades. Jo demano a la gent doncs, que fem un esforç. I tots els que coneixem, perquè jo també en conec, d'amics i coneguts doncs, que saps que no han renovat, doncs intentar convèncer-los i que segueixi aquesta militància, perquè és la que ens fa grans, i a més és el que et dic. Nosaltres, l'Espanyol, perdre doncs, aquests 6.000 l'any passat que en teníem 30, quan fa 2 anys o 3 que teníem 36, nosaltres 6.000 socis ens suposa 2 milions d'euros cada any. És un pal gros, i bueno, doncs hem d'intentar generar il·lusió y que el equipo comience a ganar y que la gente se anime. Yo espero no bajar a los 30.000.
No, yo creo que el inicio de la liga va a marcar un poquito el llegar a los 30.000 y si se produce ese fichaje.
Hem d'arribar, sisplau,
ilusionante como era, si fuera Lucas Barrios en aquel momento.
Pero bueno, escolta'm, ilusionante, Javier. la gent va estar molt freda amb el fitxatge del Pizzi. I, en canvi, la gent s'ha anat il·lusionant, veient-te'l jugar, bueno, perquè també jo estic segur que serà una referència. Bueno, per què no pot venir un altre Pizzi? És que perquè sigui il·lusionant no cal que sigui un Caicedo, home, que ho seria, no?
Ojalá.
Clar, home, sí, clar, també, yeah, també m'agradarien a mi. Però, bueno, escolta'm, jo la tranquil·litat i la il·lusió me la transmet el jugador, l'entrenador.
Bueno, no estem en ninguna munxetada.
Què vol dir, això?
No, que...
Que no estem?
Ni una sardinada, ni almorzar mariner, ni todo esto. Digo, por el objetivo de este año para el presidente.
Sempre és el mateix. Sempre és que ja ho he repetit moltes vegades.
Però no és el mateix decirlo, por ejemplo, Javier, cuando empieza la pretemporada, a cómo has visto al equipo ahora. En este mes, y lo que te ha transmitido el equipo.
Sí, és que costa molt, Javier, fer aquestes valoracions. Mira, l'altre dia, jo que també li vaig donant voltes al cap, nosaltres perdem els dos primers partits de Lliga l'any passat. Juguem a l'agost, els perdem. Saps contra qui?
Mallorca i Zaragoza.
I tots dos estan a segona. I segurament que ells quan van començar van dir, hòstia, hem guanyat el primer partit, hem guanyat...
Bueno, Mallorca tenia 11 puntos en les 5 primeres jornades.
Però és que els dos que ens guanyen les primeres jornades estan a segona. És que això és una lliga molt llarga, aquí marca molt les dinàmiques que agafa l'equip.
Però tu ets optimista?
Jo soc optimista, veient la segona volta que es va fer l'any passat, veient més o menys el tarannà de l'entrenador, veient l'equip, els jugadors, que bueno, sí que és veritat, no hi ha el Juan Forlín i no hi ha el que eren dels titulars dels altres, jo crec que s'ha millorat molt l'equip. Crec que s'ha millorat. Escolta'm, jo tinc molta confiança. Com va anar la segona volta, fora dels últims 5 o 6 partits? Doncs sí, sí. Jo sempre diré el mateix. Primer objectiu, 42-43 punts. Ara, els vull fer molt aviat per anar pel segon objectiu. I el club es mereix estar a Europa. L'última vegada que vam estar ja fa 6 anys, va ser la final de Glasgow, no hi hem tornat.
I hem de sortir.
Aquest any estava molt barata.
Noveno, eh?
Estava molt barata. Però, bueno, tal com estan les coses, que al final sempre el Barcelona i el Madrid, si no es creuen abans, arribaran a la final de la Copa, perquè està fet així, de malament, doncs sempre trobaràs que el número 7 també et pot anar a la UEFA. I si es dona alguna altra coincidència, doncs, que m'ha passat aquest any amb els temes econòmics, la veritat és que aquest any ha sigut una pena, perquè la UEFA estava molt barata. Però bueno, no ha pogut ser, però jo vull anar a Europa.
Los jugadores tienen claro eso también.
Els jugadors ho tenen clar, almenys jo cada vegada que he parlat amb ells. A mi em poden dir moltes coses i em poden criticar, però amb ambició i amb il·lusió no em guanyen. I jo els he dit als jugadors que l'Espanyol ha de sortir ja de la Lliga Espanyola. Hem d'anar a jugar a Europa. Però que no ens oblidem que el primer objectiu és el que és. Estem fent un esforç, de veritat, amb el tema del pressupost. Per nosaltres, amb la situació econòmica que estem, doncs el més fàcil seria baixar el pressupost com altres clubs que estan amb 10, amb 12, amb 13 milions d'euros, m'entens? Des de l'11 al 12 pressupost cap avall.
¿Cuál es el
pressupost? Tindríem una vida perfecta i amb 2 o 3 anys...
¿En qué número estamos nosotros sobre el presupuesto?
Bueno, tu sabria dir, però entre els 10 primers jo crec que sí. I més tal com estan les coses, que tothom està baixant. És que un altre dels temes que jo em queixo, sembla que l'Espanyol fem algo fora de lo normal. Tu has vist el que ha arribat a vendre el Sevilla aquest any?
O el València.
El València, el Màlaga. El Betis ha perdut jugadors, ha perdut el Beñat, ha perdut el Canyes. Sí que és veritat que ha fitxat el Verdú, però jo crec que ha baixat tot el nivell.
L'ha fitxat gratis.
El nivell de la Lliga Espanyola ha baixat. Ha baixat. Aquí ens estan dient que és la millor lliga del món i és mentida. Aquí hi ha dos millors equips del món.
Però el resto està dos.
Però l'altre, escolta'm, no és la millor lliga. I avui ho deia jo en una entrevista, també en un diari, al final la Lliga Espanyola s'està convertint en el que és la Lliga d'Uruguai, amb tots els meus respectes, la de Brasil o d'Argentina, que la que destaca un jugador van i el fitxen. Aquí està passant el mateix. Jugador que destaca de la Lliga Espanyola se'n va. Si això... els dirigents, i sobretot ara el president de la Lliga, no és capaç de veure-ho. Ara fa por quan ell diu el que no pot ser és que baixin el Barcelona i el Real Madrid, baixin al seu nivell, perquè després jugadors com el Messi o el Cristiano Ronaldo no estarien jugant a la Lliga Espanyola. I bueno, doncs clar, però és que el problema és que estan jugant contra mi. O sigui, jo ajudo a pagar-los i juguen contra mi, aquests dos.
¿Crees que tiene solución el tema del reparador televisivo, Joan?
Costarà molt, perquè sí que és veritat que la famosa llei sortirà. Però, clar, el Miguel Cardenal, com a polític, té una situació molt fàcil. Ell diu, jo us faig la llei, però el criteri de repartiment el feu vosaltres. I això, com que ja hi ha un grup que és el G30 i no sé quantos, que són aquells que només 6 clubs ens vam negar a signar-ho, però tots els altres ho van signar, què fa el polític, què fa? ja us apanyareu, poseu-vos d'acord vosaltres. I ell es troba un document on de 42 clubs de la Lliga de Futbol Professional, 34 o 35, perquè sempre hi ha algun filial pel mig, 34 o 35 han signat que estan d'acord amb aquest tipus de repartiment. I ens quedem els altres 5 o 6 allà, doncs, com cara de tontos. El que estem intentant és no només que feu la llei, sinó feu el repartiment igual que es fa a tota Europa. Però el polític amb això ja no es mulla.
Està complicat.
Està complicat, però bueno, s'acaben els contractes del 2015 i ja veurem què passa. Però bueno, el que et deia del pressupost, jo crec que estem entre els 8, 9 primers.
Hablabas d'una entrevista a un periódico, no sé si era El Mundo.
Sí, El Mundo del siglo XXI.
Lo que ha salido, y lo he leído del tema, sí, de la camiseta de la segunda,
sí,
de la senyera.
Sí,
em
van preguntar per la senyera. També sembla que sigui un tema molt, molt important, que per mi no ho és. Bueno, jo ja vaig dir lo que...
Et molesta el tema que has mezclat una mica la política i a l'espanyol, l'espanyol, les banderes i tot esto?
Bueno, sí que molesta. El que passa que aquest tema de polític, jo crec que sempre ve per allà mateix. Fins ara s'ha posat la creu de Sant Jordi, s'ha posat els coses, ara s'ha posat la senyera. A mi em deien, l'Espanyol pot portar la segona equip això així? Home, sí, però que ho decideixi el departament de màrqueting i que ho decideixin si creuen que això és bo, doncs, per les vendes i per la institució. No ens hem de guiar per temes personals, no ens hem de guiar per ideologies ni per maneres de pensar. Aquí en la política no hi és. Si a mi em demostren, doncs, que portant la bandera de Gàmbia, doncs, podem vendre 30.000 samarretes, doncs potser la posaríem, m'entén? Ja està, per això es va posar la senyera, i jo no li dono cap més importància, que és un tema comercial.
Però per tu la portaries o no?
Sí. Anar tota la segona equipació?
Sí.
A mi, si em diuen que això pot ser bo per les ventes i tot, per què no? És que això ho ha fet el València, ho ha fet el Levante, i no s'ha creat cap debat. És que sembla que els debats només els creem aquí i depèn de quin costat creem els debats. Per mi no n'hi ha.
És una situació que està vivint a nivell polític.
Però jo crec que posar la senyera no és un component polític.
Depèn.
Per mi no és un component polític.
El Lleida el posa la senyera segona.
Portem la senyera aquí.
No, la samarreta de la senyera, i el president del Lleida ha dit que és un tema polític.
Bueno, pues jo crec que això és una tonteria. Jo crec que aquestes coses no s'han de fer amb criteris polítics, és el que et deia. Pren la decisió que prenguis, la que tu creguis que sigui millor per la institució, per les ventes, per el club, per tot, però no ho facis mai per criteris polítics, sinó que jo crec que això no s'ha de barrejar.
Sobre este tema, decías si te molestaba todo el lío de las banderas que s'ha vivido últimamente.
El que em molesta és que vulguin vendre que el club està prohibint algun tipus de bandera, que això és mentida. Mai el club. Passa que hi ha algú que li interessa vendre-ho d'aquesta manera. Mai el club ha prohibit cap bandera que sigui constitucional i que pugui entrar en un camp de futbol. Mai. Ara, torno a dir el mateix que amb la samarreta. Si algú porta una bandera, sigui quina sigui, per una reivindicació concreta o per aprofitar un partit de futbol per fer reivindicacions i apologia d'algun partit o d'algun sentiment, si és en plan polític, jo crec que és una tonteria.
Tu prohibiries les...
Jo no prohibiria res, cadascú que porti.
Que solament els portessin la bandera de l'Espanyol?
Bueno, doncs seria maco un estadi tot blanc i blau. Però jo no puc prohibir res. Cadascú ha de portar la bandera que ell creu que li va bé en el seu club. Tu creus que portant aquesta bandera li fas un favor al teu club? Ho creus? O ho fas per temes polítics? Si ho fas per temes polítics, s'estàs jugant. Si tu creus que això és bo, porta-la. Jo no puc prohibir cap bandera.
Què penses de la separació de la curva i de la juvenil?
No, home, que és una pena. Penso que és una pena, doncs, que s'hagi arribat a aquesta situació. La curva era una... Bueno, o és una referència en quant a animació. S'ha vist, sobretot en l'estadi de Cornellà del Prat, doncs, l'ambient que hi ha. Però no és el mateix que se'n vagin 5 o 6 persones perquè poden estar enfadats pel que sigui, que també ha passat, amb que hi hagi tot un col·lectiu que se'n vagi. Llavors, ja estàs a preguntar què és el que està passant. Que hi hagi, doncs, 120, 130 persones i molts que no han anat amb la juvenil i sé que també es volen canviar. No sé si aniran a la juvenil. Llavors sí que t'has de plantejar què és el que està passant.
T'han explicat alguna cosa o no?
Sí, home, clar, m'han explicat i, bueno, jo també tinc la manera
de... N'hi ha un component polític o no?
Bueno, el que no es pot permetre és que tota una sèrie de gent, doncs, que en els seus moments nosaltres ja hem fet els impossibles perquè no vinguin a l'estadi, perquè han agredit a gent, que ara tornen a haver-hi agressions a fora de l'estadi. I no et dic que sigui gent de la curva, eh? No et dic això. Però sí que és veritat que últimament ens tornem a trobar gent, doncs, que depèn de quina bandera porten, doncs, els han agredit. els últims partits ha passat això, tornen a haver-hi amenaces, aquesta gent no la volem. No la volem, ja vam dir que no la volíem, i bueno, el que no podem permetre és que tornin a estar a l'estadi, tant si és a la curva com si és a un altre lloc. No volem que vinguin. La gent que és capaç d'insultar amb un altre soci perquè no pensa políticament com ell, la gent que és capaç d'agredir amb un altre soci perquè porta una bandera que a ell no li agrada, és que aquesta gent no és l'espanyol, és que no els volem. Llavors sí que sabem, doncs, que últimament doncs estan tornant a buscar les mil i una forma de tornar a entrar, i això és el que no volem permetre.
Per acabar el tema de la posició, has parlat amb l'Oliver últimament o
no,
després?
No, he parlat. Vaig parlar i, bueno, ell està per allà dalt, doncs molts partits ens hem saludat i ja està. No en tinc cap més notícia ni sé res més.
¿Trebas algun gesto d'ells, del famós Namen Wright o cosa d'ells?
No, res. No hi ha res. Només en molts casos, doncs, intentar netejar la meva imatge, perquè la veritat és que com que últimament hasta se'm va acusar de firmar contractes amb proveïdors que després em donarien les accions i totes aquestes coses, i ara inclús es parla, bueno, et diuen, no?, que si factures meves amb coses de la botiga, que comparteixo factures amb en Newton per vendre la botiga. Sí, sí, són coses que estic esperant que algú, que sigui, que a més, a part d'en privar, les diguin en públic per sortir, no?
Però si Newton ha quedat en desgracia.
Bueno,
con la oposició.
Jo et dic, bueno, doncs pues precisament ara ens acusen de coses d'aquestes. No? Però de moment només ho diuen a
redes sociales.
A petit comitè. Espero que això ja no surti. Després em trobaran.
¿No te arrepientes de ser presidente?
No, contrari. Quan poso la banya en un lloc, jo vull anar a Europa i jo crec que en aquest club, i també no em vull fer repetitiu, hem crescut molt en tots els nivells, patrimonial, en el nivell social, el que parlàvem fa poc del que era l'Espanyol no fa massa anys, ens falta aquest pas, aquest salt qualitatiu esportiu, que l'hem tingut. L'hem tingut el 2000, hem guanyat dues copes al rei, hem estat a final, ens hem classificat tres o quatre cops, bueno, gràcies a les copes al rei també, però per anar a Europa. Ens falta aquest salt, aquest esglaó, ens falta aquesta diferència petita per ser una referència més important a la Lliga amb el tema esportiu, i jo vull aconseguir-ho com sigui. I donar aquest pas endavant, doncs, per millorar aquest tema.
Jo seguiria, però ja són, nos queda poc, les 8 i 13 minuts,
Això que has dit que era fins a les 8.
Ja, però se lo había comentado a Xavi Salvatella, director de Imagen y Comunicación, al que agradezco también que haya estado por aquí. Y a la... No. Y me dice, nah, esto 40 minutos... Digo, no, 40 minutos es imposible.
Entre altres coses, el director de comunicació demostra que no em coneix massa, perquè jo sé que m'enrotllo molt. Però, bueno, ja està.
Però és difícil, a vegades.
Home, jo quan parlo de l'Espanyol, Javier, la veritat, se'm posa la pell de gallina i parlo amb el sentiment i et dic, com ara et deia això del tema esportiu, és que hi hem d'arribar-hi, és que hem de ser la referència i ens falta molt poc. I quan dic molt poc no vol dir guanyar una Copa del Rei, vol dir tenir aquests 2, 3, 4 anys seguits d'aspiracions ambicioses, de que anem a buscar objectius més ambiciosos.
President, molta sort.
Bueno, serà la de tots.
Sí, i tant.
Serà la de tots, i sisplau, la gent que ens ajudi, que no ens deixi, a tots i tots els que coneixem, doncs, que hi ha algú que té dubtes amb la renovació, no podem perdre aquesta militància. Farem tots els esforços, ho estem ja començant també amb aquest començament de temporada, els accessos a l'estadi. Vull que algun dia vingui aquí el de seguretat, doncs també perquè pugui explicar. Ens hem de posar, ens hem de mentalitzar que probablement aquella famosa rotonda que ens la van vendre...
És que com jo te preguntaria mal...
No, és que t'ho dic jo, Javier, t'ho dic jo perquè és important, perquè el que no pot ser és
jo
que...
Jo sofro la rotonda.
No, escolta'm, jo perquè tinc dinars amb la directiva, però si algun dia que no hi ha algun dinar, qualsevol cosa, has d'anar molt abans per anar tranquil. El que no pot ser és que els dos primers anys, amb més socis i amb més promig d'assistència a l'estadi, la gent més o menys arribava bé, i ara que tenim menys assistència i menys socis, amb aquella rotonda que ens la van vendre com la panacea, i que no ho és, llavors jo el que els diria, escolta'm, ja vindrà el de seguretat també, però hem de fer com els dos primers anys. Potser la solució és la gent que torni a sortir per la sortida 15 i que torni a aparcar per tot el tema del polígon.
D'aquí de pena, això,
com els dos primers
de l'Ajuntament de Colella.
De l'Ajuntament, i perquè moltes vegades no ens posen el número d'efectius que es necessiten per regular tants milers de cotxes. Ara, doncs, potser els posarem des del club, que ens donguin el permís i no sé, alguna cosa farem. La gent ha d'anar, tornar com els dos primers anys, a part del transport públic, que és el millor, i qui pot venir amb la moto, però, escolta'm, allà el polígon es menjava molt de cotxe. Ara tothom, per la rotonda, vol arribar fins allà a la porta i allà és on es foten aquests merders, que és una vergonya.
Jo dia és el dia que el
centre comercial està obert. Que sàpiga la gent que també, per el tema dels accessos i tot això, doncs que farem tots els impossibles, però, sisplau, que militin, que segueixin la militància de l'Espanyol, que no baixem dels 30.000 socis, que serem una referència a tot Espanya dels 6 primers i que entre tots posarem el club on es mereix.
Bueno, espero que ese mensaje de optimismo final no solo sea deportivo, sino económico, social, para todos, que creo que es lo más importante.
Yo no estic donant aquest missatge per vendre fum, i això ho vaig dir 1.000 vegades a la campanya. Intento ser realista amb el que hi ha, però potser perquè el nivell espanyol també ha baixat molt la Lliga, però jo crec que l'Espanyol ens falta aquest pas i el donarem. El donarem perquè estem fent un esforç amb el pressupost, amb els ingressos, estem buscant per terra, mar i aire, i hem d'estar on ens mereixem.
Gràcies, Joan.
A vosaltres, i molta sort per aquesta vintena temporada, i que també puguis cantar il·lusions i que puguis cantar això, no?
Objectius. Ojalá, porque la suerte del programa es la suerte también del equipo.
Bueno, tots estem en el mateix carro, no? Tots els professionals.
Estamos todos igual aquí. Si el equipo va bien, todos vamos bien. Y si el equipo va mal, todo va mal.
I també ens hem de convèncer que si nosaltres anem bé, Catalunya també hi anirà. No? Home, és que sembla que només vagi bé Catalunya quan van bé els altres. Si nosaltres anem bé, Catalunya també anirà.
Ya amaneceremos más contentos todos.
Segur que sí.
Muchas gracias.
Gracias a vosaltres.
Las 8:17, hacemos una pausa, nos vamos con Carretillas TR y escuchamos a Víctor Sánchez.
Aprovecha este verano para ir a Supermercado Condis en Santa Coloma de Gramenet, en la calle Musensinto Verdaguer 38. Las mejores ofertas del verano las encontrarás en Supermercado Condis. Condis en Santa Coloma es más que un súper, es un auténtico mercado. Pescadería, carnicería, panadería, hasta un bar. Si quieres llenar la cesta de la compra a buen precio, no lo dudes. Supermercado Condis en Santa Coloma de Gramenet, en la calle Musensinto Verdaguer 38, junto al pabellón de deportes.
Especial, sí, conservas, Dani.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especial, sí, conserves, Dani. La marisqueria en casa.
Y 19 minutos, se nos ha ido un poquito el tiempo, pero era normal con la presencia del máximo responsable del Real Club Deportivo Español, Joan Collet, el presidente. No sé si me he dejado alguna pregunta, si he sido muy palmero o no he sido muy palmero, allá cada uno, por supuesto, con su conciencia, y cada uno pues contará o dirá la versión que quiera sobre esta entrevista que hemos mantenido pues una hora más o menos con el presidente del Español. Ahora les hablo de Carretillas TR. Ya sabes que Carretillas TR es una empresa que nos va a acompañar también en estos 20 años de tiempo de Español, Y por supuesto agradecer a Xavi Cabañé todo el apoyo a Tiempo de Español, porque Carretillas TR es una de las mejores empresas y que yo quiero recomendarte, como siempre. Carretillas TR es una empresa especializada en todo tipo de soluciones alrededor del transporte y movimiento en almacenes e industrias. Desde 1867, Carretillas TR, las mejores carretillas y elevadoras. Carretillas TR, concesionario de Caterpillar en España. Ya sabes que Carretillas TR siempre nos deja, nos permite el poder escuchar a los protagonistas. Uno de los protagonistas de hoy ha sido Víctor Sánchez, y vamos a escucharlo, como siempre, gentileza de Carretillas TR, 902-509-777, empresa de servicios ágil, rápida y eficaz, que nos va a acompañar, repito, también en estos 20 años de las transmisiones de Tiempo de Español. Hablaba Víctor Sánchez de lo que había sido para él el resumen de la pretemporada.
Bueno, al final, sobre todo en tema de resultados y esto, tampoco se puede hacer mucho balance, porque sí que es verdad que el otro día pues sales contento del campo del Tottenham por hacer un buen partido, por sacar un buen resultado. Pero al final, yo creo que sobre todo la pretemporada sirve para coger fuerzas, para cargar pilas, para que la gente nueva pues se adapte a lo que nosotros hacemos y a lo que queremos jugar. Y yo creo que ha sido una pretemporada buena, que el equipo está confiado, el equipo está con ganas y llega bien físicamente para empezar.
Buenos días. Muy bien. Parece que la ley y el concepto del equipo lo tiene claro, no empezar de la misma manera que la temporada pasada. Y en ese aspecto el míster ha hecho mucho hincapié en el trabajo defensivo, donde hasta ahora se puede considerar que estáis muy fuertes para iniciar la temporada.
Sí, yo creo que sabemos a lo que jugamos. Creo que todo el mundo que haya visto el Español de la segunda vuelta del año pasado, del final de la primera, sabemos que somos un equipo muy fuerte defensivamente y que intentaremos aprovechar nuestras oportunidades arriba. Entonces yo creo que la idea es prácticamente la misma que el año pasado: ser fuertes, intentar robar, intentar salir rápido, y creo que eso nos dio buenos resultados y esperamos que nos dé buenos este año también.
Decía el viernes el míster que tenía muy metido en la cabeza los tres primeros partidos, el de fuera y los dos seguidos en casa, para marcar un poquito el arranque de temporada. ¿Vosotros también? ¿Os lo ha metido él a vosotros en la cabeza?
Sí, bueno, cuando nosotros conocemos el calendario, además de hablar con él, pues también te das cuenta de que son partidos muy, muy importantes, porque primero empiezas fuera y es muy malo empezar la liga pues perdiendo, empezar sin puntuar. Y después tienes dos seguidos en casa, entonces puede ser un inicio de liga muy bueno si sumas en todos los partidos, o puede ser muy malo si no te salen bien las cosas y tienes que ir fuera en el cuarto partido. Entonces yo creo que tenemos claro que tenemos que empezar mejor que el año pasado, porque si no se sufre mucho, y el año pasado a nivel de desgaste mental fue muy duro. Y esperemos eso, empezar bien y no sufrir tanto. Bien, todo lo que he jugado, tanto con David como con Abraham, estoy muy contento. Ellos creo que se han adaptado muy bien a lo que saben jugar. También es verdad que creo que aquí nadie tiene un puesto fijo, entonces no se puede hablar de mi pareja en el centro, porque al final los puestos se ganan día a día y no son personales de nadie. Entonces yo creo que ellos han jugado también juntos durante la pretemporada, han estado bien. Creo que tenemos un medio campo muy, muy competitivo. También pues si puede jugar Raúl ahí, que jugó el año pasado y jugó muy bien. Entonces creo que tenemos eso. Tenemos tanto un medio campo como un equipo entero con mucha competencia en todas las líneas y en todos los puestos, y eso es bueno para el equipo.
¿Esta figura de
Bueno, siempre que se va un jugador pues de la talla de Verdú, un jugador que creaba tanto y que atraía tantos contrarios, tanta atención del balón, entonces siempre es verdad que se nota un poco, pero creo que ha venido gente, en el caso de Pixi, un jugador que juega muy bien, se desenvuelve muy bien en la media punta. También están que estaban el año pasado ya Albín y Cristian Gómez, que han jugado bastante ahí esta pretemporada y creo que han estado muy bien. Entonces yo creo que que al final lo hablamos hace tiempo ya, que ojalá se quedara Joan, al final nos ha podido quedar, y creo que tenemos que pasar página en eso y intentar suplir su baja pues de la forma más normal posible, exponiendo otro jugador en su sitio. Yo creo que los últimos partidos Pisi ha estado muy bien ahí, es un jugador con mucha calidad, es un jugador que ve muy bien el fútbol y que recibe bien detrás de la línea suya de medio campo, y ojalá las cosas salgan bien.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especial, si conserves venir la marisqueria en casa.
8:25, ya han visto ustedes que se ha recuperado la primera de las cuñas de Conservas Dani. No sé si no es por el programa, por supuesto, por el 20 aniversario, pero no sé, la verdad es que me hace un poco de recordar el pasado, de esa nostalgia de los inicios, el escuchar nuevamente la cuña de Especias y Conservas Dani, la primera que se hizo y que a lo largo de muchos años se hizo famosa y que por parte de Conservas Dani se ha vuelto a recuperar. 8:26, les hablo de la Hacienda Gourmet, una forma distinta de gustar la gastronomía, restaurante y tienda gastronómica de productos artesanales y de gourmet en Sarria, en la calle Cornet y Mas número 49. Tienes unos menús diarios de 11 euros de lunes a viernes. Por cierto, recuerda que está cerrada ahora la Hacienda Gourmet, que abrirá la última semana de agosto. Pero yo te lo recomiendo para que te hagas un poco a la idea, porque estamos a día 12 de agosto y hemos empezado 10 meses de programa, y el lunes que viene empieza la liga para nosotros. La liga empieza en segunda el viernes, pero en primera empieza el sábado, domingo, y el lunes en ese partido que nos enfrentará en Balaídos al Celta desde las 7 de la tarde hasta la 1 de la madrugada en tiempo de español. Tiempo de juego español, y también será el primer especial de los 20 años de tiempo de español con la temporada 93-94. Especialidades de la Hacienda Gourmet: tortilla, patatas embutidas, tic tarta, ventresca con pimientos, trinchat, habitas con jamón. Todo ello en Sarria, en la calle Cornet y Mas 49. Tienes además ese famoso menú gourmet, 8 platos, 25 euros. Te recuerdo el teléfono, aunque repito, la Hacienda Gourmet está cerrada hasta la última semana de agosto, 93-205-5530, 93-205-5530, y posiblemente esta semana en las tertulias que hagamos buscaremos el jugador gourmet de la pretemporada. Yo tengo dudas si dárselo a Stuani, a Kiko Casilla, a Víctor Sánchez o a David López. Uno de los cuatro posiblemente sea el jugador gourmet de pretemporada. Con la Hacienda Gourmet siempre buscaremos el jugador gourmet de cada partido. 2 minutos para las 8:30 para poner el punto y final a este primer programa de la temporada 2013-2014. Nos tomamos para acabar una estrella.
Days, passing by the crowd. Joy can rise from...
Les recuerdo la última hora también del equipo, lo hacíamos al principio. Ya saben que ha habido entrenamiento esta mañana, partidillo de los que no jugaron contra el Tottenham y el filial. Ha ganado el primer equipo 2-0. Hay 4 jugadores que ya no están con el español porque están con la selección. Uno de ellos, eso sí, ha jugado, como es Guacaso, que ha jugado esta mañana. Pero Guacaso ya se ha ido con la selección de Ghana, Moreno con la de México, Stuani con la de Uruguay y Pizzi con la de Portugal. Decíamos también al principio del programa, aunque más que al principio, durante la entrevista con el presidente Joan Collet, para el primer partido de liga Guacaso no va a estar, ni para el segundo. Yo tenía dudas si había sido 2 partidos de sanción después de la expulsión el día de los otros. No, 3 partidos. Uno lo cumplió el día del Celta, otro lo cumplirá el día del Celta y teóricamente el tercero contra el Valencia. ¿Seguirá Guacaso? Según las palabras del presidente Collet, está muy complicado que Guacaso siga en el español por el tema económico, pero hay la promesa de que si algún jugador se va de los que no cuentan con él, Aguirre, como puede ser sobre todo el tema Albín, a lo mejor
repito, a lo mejor se le aumenta un poquito más la ficha a Guacaso y Guacaso se queda ahí. Si no, pues tendrá que traer esa famosa oferta de los 7 millones como mínimo. Con Estrella Adam, la cerveza del Mediterráneo, ponemos ya el punto y final. Hoy hemos vivido un momento estrella con la presencia del presidente del Español, Joan Collet. Y mañana tenemos nuestra primera tertulia de la temporada. Gracias a nuestro compañero Andreu Quesada, los mandos técnicos. Lo dicho, volvemos mañana a partir de las 7 en Tiempo de Español. Que sean muy...